Les dues en punt. Va, que ja queda menys. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Havíem de guanyar i esperar. Ho vam fer, va ser possiblement el partit més plàcid de la Lliga, però clar, el patiment ja no venia de la nova Creu Alta, sinó de la resta d'estadis, i la veritat és que no ens podem queixar. La meitat del miracle s'ha complert. Ara falta l'altra meitat. El Logroñés va perdre a Almeria. El Castelló ho va fer a casa contra el Rayo i ja està matemàticament descendit. El Lugo s'hi va fer la feina contra el Cartagena, però en van surt a última hora i se la jugarà justament a Vallecas contra el Rayo en l'última jornada. I m'he guardat pel final el gol de Monchu per donar-nos encara més vida amb la derrota de l'Alcorcón a Montilivi. La primera nit de ràdio, de transistors i de microinfarts ja està superada. Queda que l'última jornada es doni igual de bé per festejar una salvació que ahir era una quimera i que avui es veu una mica més factible, tot i que no podem oblidar en cap cas que el Sabadell no depèn d'ell mateix. Els números, això sí, es fan sols ara. S'ha de guanyar en Duba diumenge i esperar que es donin dos dels tres resultats que diré ara. Que l'Alcorcón perdi a casa contra l'Espanyol, que el Lugo no guanyi a Vallecas o que el Logroñés no guanyi a Les Palmes a casa. D'aquests tres, pot no donar-se un, però si fallen dos anirem de cap a la primera de la federació. Per exemple, si l'Alcorcón empata i guanya el Lugo o el Logroñés. O si l'Alcorcón perd, però tant el Lugo com el Logroñés s'hi fan la feina. En fi, el discurs d'ahir calcat, guanyar i esperar. La primera part està feta, falta la segona.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so, un home, perquè avui és dilluns. El Roger Benet, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Programa centrat en la primera part del miracle, ja completa pel Sabadell, i sobretot les opcions que hi ha que es produeixi la segona i definitiva, però tindrem també el títol de Lliga del futbol sala Sabadell femení o el descens del natació Sabadell de tenis taula, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
El Barcelona d'en Vol ja coneix el seu rival a les semifinals de la Champions. L'estrena blaugrana a la Final Four de Colònia serà contra el Nantes francès, és a dir, l'equip d'Alberto Entre Ríos. A l'altra banda del quadre, el PSG s'enfrontarà a l'Alborg. Egan Bernal amplia l'avantatge al capdavant de la general del Giro d'Itàlia. El colombià es va imposar ahir a l'etapa reina, que va tenir un recorregut escurçat per culpa del mal temps. El de l'equip Ineos té ara un marge de 2,24 sobre l'italià Caruso i de 3,40 respecte al britànic Carthy. Avui, dia de descans, a una ronda italiana que acaba diumenge. Andreu Plaza no continuarà al capdavant del Barcelona de Futbol Sala. Se suma al comiat del fins ara manager de la secció, Chus Laoz. Sandra Paños serà baixa a les semifinals de la Copa de la Reina de Futbol Femení. La portera del Barcelona es perdrà l'enfrontament de demà contra el Madrid Club de Futbol Femenino per unes molèsties al braç. Hansi Flick, que havia sonat al Barça, ha signat com a nou seleccionador alemany després de l'Eurocopa, l'últim campionat amb Joaquim Löw al capdavant de l'equip germànic, i el Real Madrid ha renovat Luka Modric, migcampista de 35 anys, per una temporada més. També ha signat la seva continuïtat per una temporada al Betis. Joaquín, el jugador andalús, arribarà així als 40 anys vestint la samarreta verdi blanca, i el fins ara davanter de l'Eibar, Quique García, nou reforç de l'Osasuna.
Han parlat en les últimes hores
Luis Suárez, davanter de l'Atlético, ahir a la COPE, parlant del seu comiat al Barcelona.
Después de dejarme tres partidos afuera de la pretemporada, que yo seguía entrenando ejemplarmente sin ningún problema, a tres días de jugar contra el Villarreal, antes yo venía al Atlético, me dicen, si mañana no se soluciona, yo voy a contar contigo contra el Villarreal. Y ahí te das cuenta de decir, tanta personalidad no tiene como para decir no quiero a este jugador.
Claro, claro.
Y ahí te hacen dudar las cosas, es decir, no era el entrenador, venía de...
arriba.
I a les xarxes socials.
El món al revés, va, pensava que no ho faria mai, això, però avui, tuit del Roger Benet, el tècnic de so de la casa, amb la foto de la rebuda a l'aeroport del Prat de fa un any, quan el Sabadell va arribar en el mateix avió que el Barça B del play-off de Marbella, i deia així al Roger: ei, Monchu, et demano disculpes per la rebuda a l'aeroport, tens casa a Sabadell quan vulguis.
De quin partit no estarem pendents?
Del Solsona Atlètic Lleida, partit del subgrup 2B de Primera Catalana que juga avui, arrenca a 8:45 de la nit.
Avui celebra el seu aniversari.
Felicitem també el periodista i excapità de l'Escola Pia de Futbol Sala, Llorenç Tarrés.
L'enquesta.
I acabem preguntant-vos qui va ser el millor ahir, del Sabadell 2, Ponferradina 0, tot i que probablement la vista anés marxant de la pantalla del partit del Sabadell a la de la resta d'estadis que tenien coses en joc. Fins les 3 per participar i, com sempre, poder guanyar una samarreta oficial del Centre d'Esports. El vostre vot ha d'anar a Twitter amb l'etiqueta MVP946.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
En marxa la 41a jornada, en marxa aquest Centre d'Esports Sabadell, Societat Deportiva Ponferradina. Edgar intenta sortir per línia fons, jugant per Òscar, enganxats al lateral, ve Òscar girant sobre ell mateix, d'esperó per habilitar Edgar, treu la centrada, Edgar, ària petita, la rematada, Dani, gol, 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 gol. Gol, 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 gol del Sabadell, Adri Cuevas, intercanvia amb papers, la centrada és d'Edgar, des de la dreta, tancant-se i saltant a la frontal de la petita, marcant el temps, picant a baix, no arriba Caro, marca el Mariscal, marca el de Jerez, marca el Sabadell, 10 de la primera, Adri Cuevas, Sabadell 1, Ponferradina 0. Stoikov dins l'àrea, vol donar la volta, Stoikov no ho veu clar, no ha trobat el camí, ha de jugar a la frontal per un de Barrena, el xut d'un de Barrena, la porteria.
La passada a l'espai, cap a Stoikov, Stoikov, que són tota la planta a l'interior de l'àrea, i el gol. El gol de Stoikov per fer el 2-0, Sergi.
Gol, 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 gol,
perquè arrenqui aquest segon temps del Sabadell Ponferradina. Encara Néstor carrega amb esquerra, el xuta Néstor! Bloca baix, Caro! Stoichkov encara en conducció, encara Stoichkov, la juga a l'esquerra, Edgar sol davant del porter, Edgar la picadeta, el pal, el rebot d'Edgar, córner. Vol treure la centrada d'Òscar Rubio buscant el segon pal, la rematada, Pierre, fora. Nani Romero, el xut, fora! El xut final d'Aguza. Part damunt del travesser. Hem de matar aquest partit com sigui. Se'n va sol Adri Cuevas. El doble Aron, prova el xut! Ui, Adri! Anava sol Aron, que el doblava, anava fresc. S'ha volgut jugar Adri Cuevas, eh? I això s'ha acabat. Final del partit! Guanya el Sabadell 2-0. Saluda Boló, Antoni Hidalgo. Valen els gols d'Adri Cuevas i de Stoichkov. El més important, el Sabadell ha fet la part de la feina que li tocava. Ara Antonio Hidalgo sí que mira el mòbil de Miguel Ángel Rodríguez i li diu, a veure com ha anat això.
Hotel Suís.
Gairebé 10 minuts per sobre de les dues. Pràcticament el que menys importava un cop bastant encarrilat el partit és el que succeïa a la nova Creu Alta. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Com ho vas viure?
Doncs, home, un punt de tensió, però com dius, no tant pel que passava a la nova Creu Alta, que estava força controlat des de la mitja hora de partit, sinó perquè no arribaven els gols que interessaven, sobretot el de Montilivi, que es va fer de pregar, eh? El gol de, finalment, de Monxo. va arribar quan pràcticament, no sé si havíem desistit ja una àmplia majoria, que el Girona pogués donar-li un cop de mà al Sabadell, però bé, al final, allò que diuen, l'esperança és l'últim que s'ha de perdre, i el Girona va acabar fent la feina que els hi tocava per ells, i de retruc, doncs, a donar aquest cop de mà, com diem.
Vols que el recuperem? Perquè si no, més d'algun arlequinat ens estirarà de les orelles.
Aquí hi ha Monxo? No.
Aquí hi ha Monxo Salvanera. Avui a Sabadell, demà no ho sé, però avui encara tenim fresc el record d'això que va passar ahir, pràcticament a 3:15 de la nit.
Pot ser que hagi marcat algú? Gol del Girona, estan cridant.
Està atacant ara mateix el Girona, sí. La rematada sí, des de frontal. Sí, gol. Gol de Monxo, minut 86 de partit. S'avança el Girona amb un tilibi. Gol de Monxo des de la frontal. Girona 1, al Corcón 0.
Doncs l'han cantat els bars d'aquí fora abans que ningú. Ni aplicacions ni romansos.
Doncs això és el que es vivia. El Sabadell en joc com a avançada del que serà diumenge a la nit no va estar malament, Sergi?
No va estar gens malament, però com dius, és un petit entrenament, tot just un petit entrenament del que esperem, amb el mateix desenllaç, ja posats a desitjar que hem de viure tots plegats diumenge, alguns des d'Anduba, uns altres doncs molt atents del que passi a Santo Domingo, uns altres molt atents del que pugui passar a Vallecas, bé, a tots els fronts oberts que té el Sabadell.
Aquí l'únic és que una de les pantalles que ahir ocupaven tot aquest estudi on estem ara mateix ja cau. No cal que l'utilitzem perquè el Castellón ja no forma part de l'equació. Nou equip de la primera de la federació acompanya l'Albacete com a segon equip matemàticament descendit. Queden 4 equips per 2 places. Tan fàcil com això. 2 se salvaran, 2 acabaran baixant. Recordem-ho, són l'Alcorcón, el Lugo, el Logroñés i el Sabadell. D'aquests 4, 2 salvaran la crema, 2 acabaran a primera de la federació. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, bona tarda.
He pensat, Sergi Garcés, us diré pel cognom a partir d'ara. Garcés, he pensat que l'home dels números és el Parc.
Sempre.
Per tant, que ens repassi l'estadística. Ahir a la nit ja va fer el molt malalt. Tota la combinació sencera, i la podeu trobar a radiosabadell.fm, però Parc, aquesta vegada t'han posat la feina una mica més fàcil. No entrem de moment en el capítol del què passa si el Sabadell empata a Anduba. De moment, posem-nos en un escenari. Bé, evidentment, si el Sabadell perd contra el Mirandés, no hi ha cap opció.
Aquest és el més fàcil d'aprendre's.
Això és, es resol fàcil. Igual que ahir, una derrota implica sí, o també baixar. L'empat ara hi anem. La victòria, que és el que tots desitgem, si el Sabadell fa el 6-6, si guanya a Miranda d'Ebre, a Anduba, què ha de passar perquè se salvi l'equip d'Antoni Hidalgo?
Clar, com dius, el Sabadell al final no depèn de si mateix. Si guanya el centre d'esports en aquesta última jornada, faria falta, Adri, que dels 3 equips que estan per sobre, 2 ens ho paguessin. És a dir, que l'Alcorcón perdi, que el Logroñés no guanyi i que el Lugo no guanyi. D'aquestes 3 premisses, 2 s'han de complir. Repeteixo, que l'Alcorcón perdi, que el Lugo no guanyi i que el Logroñés no guanyi.
A partir d'aquí, en un cas ens serviria només el 2 a Santo Domingo, al Corcón.
Correcte.
En el cas del Logroñés i del Lugo sí que ens serviria la X també, en sí. El cas que el Sabadell guanyi, insisteixo. Repassa'm jornada, perquè al final depeni molt de qui són els rivals, que ahir sempre... De fet, ahir ja ho dèiem, o sigui, no ens amaguem. Ahir ja comentàvem que era bastant més propici que passés la part que no depenia del Sabadell a la jornada 41 que a la 42. Ahir, excepte el Lugo, que també dèiem que era el més previsible que guanyés perquè jugava contra un Cartagena que ja s'havia salvat, i tot i així la va tenir en l'últim minut per empatar, aquesta setmana, aquesta última jornada, potser qui ho té pitjor per rival és el Lugo, però els altres dos en diferents escenaris, però són partits que podríem dir assequibles o com a mínim amb rivals que no s'estan jugant tant, no?
Sí, hem de confiar tot i així, eh? Com dius, Adri, ahir el Lugo va guanyar el seu partit i amb aquesta victòria ha sortit del descens, però curiosament el conjunt gallec crec que és el que ho té més complicat precisament pel rival que té en aquesta última jornada. El Lugo visita el camp del Rayo i el Rayo ha de defensar aquesta 6ª posició que s'ha guanyat ara per davant de l'Sporting de Gijón per entrar al play-off descens. I molt important també, el Rayo no pot especular fins al punt, Adri, que el Rayo no li val ni l'empat per mantenir-se 6è, perquè si empatés a l'Sporting el podria avançar si guanyés el seu partit.
El podria avançar. També és veritat que l'Sporting, que no està en un bon moment, juga contra l'Almeria,
sí,
que s'està jugant 7è. Per tant, pot donar-se el cas que ara mateix no li serveixi la X, però vés a saber com avança la jornada. Si sap, per exemple, que el partit queda encarrilat en favor de l'Almeria a Gijón, potser aleshores ja sí.
Sí, és veritat que és important quedar tercer, però també et dic que l'Almeria al final ahir també va certificar la seva classificació per al play-off descens. També important és a dir que no té tant en joc el conjunt indàlic, així que bé, veurem si l'Sporting fa la seva, però el que és important, Adri, és que al final el Lugo té un compromís molt complicat a Vallecas. L'Alcorcón, que recordem només ens val que perdi, juga contra l'Espanyol.
Jugant-se el títol de Lliga.
Clar, aquí estem una mica amb les mateixes. L'Espanyol està ja ascendit a primera divisió, però imagino que tenen aquesta il·lusió de voler guanyar el títol de Lliga de la categoria. I també estem amb les mateixes. L'empat no els hi val per assegurar-se el títol. És a dir, si l'Espanyol empata, el Mallorca guanyant el seu partit es posaria primer classificat. Per tant, l'Espanyol també hauria d'anar a guanyar l'Alcorcón a Santo Domingo, i això és el que ens interessa. Jo aquest partit, Adri, és el que veig més amb incògnita. És a dir, amb els meus càlculs, jo crec que el Lugo ho té molt complicat per guanyar a Vallecas, i aquest Alcorcón espanyol és el 1x2 que no m'atreviria a dir què pot passar exactament.
Doncs llenço la pregunta d'un Sergi a l'altre del Parc Algarcés, que feia sonar la marxa fúnebre, no sé si és perquè ja donava per fet que algun d'aquests rivals sonava o no a descens.
Inventa't tu la música que vulguis, però...
Qui creus que ens pot donar el cop de mà? En qui confies més?
L'Espanyol. De fet, sí, només confio en l'Espanyol. O sigui, per mi és el partit clau. Com diu el Sergi, em fa pensar, o sigui, que el Logroñés no punxa contra...
Això t'anava a dir. Interpreto que tu dones per fet que a les Gaunes hi ha un 1,
sí,
i que a Vallecas no hi ha un 2.
Estic amb ell. Jo veig molt complicat que el Lugo guanyi, perquè a més ha de guanyar. Ens valdria, sí, com diem, amb l'empat, sempre que es doni la tercera premissa en aquest cas, que és que l'Espanyol guanyi. Per tant, per mi, si hagués de prioritzar on posar els dos ulls de més que no tinc, que no estiguin en duba, serien en aquest cas en el partit del Corcón. Tot el que no sigui que l'Espanyol guanyi l'Alcorcón, per mi complicarà i molt realment el futur del Sabadell, sempre, per suposar el que esteu dient, que el Sabadell de base ha de sumar de 3 en 3.
Per tant, si es compleix el pronòstic, tant de bo que sí, no perquè li desitgi cap mal, estaríem parlant de descens de l'Alcorcón en aquest supòsit, descens del Lugo, i tant Logroñés com Sabadell aconseguirien la permanència. L'últim que queda, la X. Hi ha opcions de salvar-se amb 44 punts si el Sabadell empata a Miranda? Sí, sí, però remotes.
Hi ha l'opció, però com dius, molt remota, Adri. El Sabadell se salvaria empatant amb Miranda si el Lugo i el Logroñés perden i el Castellón no guanya. I aquí la gent potser preguntarà, ara aquest...
Què pinta el Castellón si ja ha baixat, no?
Si ja està descendit, efectivament. Doncs, per la senzilla raó que, en cas d'empat, el Sabadell només se salvaria en un hipotètic triple empat amb Lugo i Logroñés a 44 punts, i per això faria falta que tots dos perdessin, però que el Castellón no guanyés el seu compromís, perquè en cas de guanyar-lo es ficaria també amb 44 punts, s'interposaria en aquest triple empat, i aquí el Sabadell sí que és perjudicat i s'aniria al pou.
És a dir, en quàdruple empat, tot el que involucri el Castellón, els orelluts no se salvarien, i per això han baixat ja, sí, però farien descendir el Sabadell i salvarien el Lugo.
Tal qual.
Aquí entra la part, no diré polèmica, però sí de rumors que han anat sorgint, sobretot a través de les xarxes socials. Per què el Sabadell se salva en cas de triple empat? És curiós, i demano una mica d'atenció amb el tema, perquè costa d'explicar-ho fins i tot. Estaríem parlant d'una lligueta 3, Lugo, Logroñés i Sabadell. Aquí es comptaria el gol average entre ells en aquesta lligueta, és a dir, els 4 marcadors de cada equip contra aquests rivals directes. Com queda el tema? Triple empat a 5 punts. Per tant, el següent punt en desempatar, segons la normativa de la Lliga, passaria per el gol average, per la diferència de gols en aquesta lligueta. Què succeeix? Que està empatat també. I aquí la lògica ens portaria a creure que qui més gols ha fet en aquesta lligueta, en el gol average que comentem, és qui se salvaria. I aquí palmaríem, aquí el Sabadell no se salvaria. Però la normativa no diu enlloc això. En aquest punt en concret, diu que la diferència de gols és la que prima, i que en cas que no sigui així, passaríem a l'average general, que aquí sí que clarament el Sabadell el té a favor, i fins i tot aquí sí que hi ha un afegit que diu, i en cas d'haver-hi empat també, que no és el cas, aquí sí que es comptaria el tema de quants gols has fet a favor o en contra. No sé si he fet aquí un embolic encara més gran del que tocava o no. El Sergi Parc em diu que sí amb el cap, com dient, confia que jo t'entès. El Sergi Garcés a l'altra banda de la taula em diu, és impossible d'entendre-ho. Però vaja, al final... és un tema de normativa i crec que està prou ben explicat.
Sí, jo t'he entès. És veritat que és molt complicat d'entendre. Al final, el que és important, Adri, perquè la gent ho entengui així més fàcil, és que Lugo, Logroñés i Sabadell, en cas de triple empat a punts, al final estan empatats a tots, a punts entre ells, a diferència de gols entre ells, i que el següent criteri que s'ha d'anar a veure, segons la normativa de la Federació Espanyola, és el gol a baraix general de tota la competició. I aquí el Sabadell és el que surt guanyant de totes. Per tant, amb aquest triple empat, doncs el conjunt arlequinat és el que sortiria beneficiat, i ja diria Madrid, en tot cas, que és molt complicat que es donés això, que el Sabadell es pogués salvar amb aquest empat i esperant que la resta de resultats fossin favorables. És molt complicat.
Sergi Garcés, seria gairebé impossible, de fet, perquè implicaria, per exemple, que les Palmes guanyés les Gaunes.
Clar, és que ja partim d'aquesta base. Igual que hem de partir en la primera de les opcions, de l'opció més clau, que el Sabadell ha de guanyar sí o sí, aquí aquesta segona opció passa perquè perdi el Logroñés a casa. Per mi, impossible. O sigui, no dic que al final el futbol té coses molt, molt estranyes, i més en les últimes jornades, però per mi és pràcticament un impossible. Si a sobre el Sabadell ha de dependre, al final, de no fer la feina, si està perdent el Lugo i el Logroñés, i de no acabar de guanyar el Mirandés, és fer-ho no pel camí difícil, no, és donar-li quatre voltes més de campana a la pel·lícula.
I en tot cas, estaríem tan fàcil com que a un gol de distància de marcar a Anduba, de fer... posem pel cas el 0-1 i llavors sí que tindríem la permanència lligada.
Sí, i Adri, deixa'm fer un últim apunt, simplement, i una dada per l'optimisme, i aquest número sí que és així. En cas de victòria del Sabadell, que és, al final és el que ha d'aconseguir en aquesta última jornada, més d'un 50% de les combinacions possibles donarien la salvació al centre d'esports. Ja et dic, guanyant el Sabadell, més d'un 50% de les combinacions que es poden donar servirien per salvar-se. Jo crec que és una dada, crec, força optimista, si contem que el conjunt d'Antonio Hidalgo farà la feina.
Doncs el que dèiem en començant, dels tres marcadors s'han de produir dos. Si són els tres, millor que millor, per evitar patiments. Si només és un o cap, doncs anirem de cap a la Primera Federació, o que l'Alcorcón perdi, o que el Lugo i el Logroñés no guanyin. Sergi Parc, gràcies.
Fins ara, Adri.
Un quart i mig de 3 de la tarda, després de fer-nos aquí un enrenou amb el tema dels números, de les estadístiques, una mica més senzill que ahir, sí que està el panorama, però tampoc us penseu que els que són de lletres se'ns nubla de seguida el pensament. Tot després, Sergi Garcés, d'una victòria a la d'ahir, les coses com són. Prou plàcida, de les més tranquil·les. No sé si perquè la Ponferradina no jugava res, si perquè es va encarrilar molt ràpid el partit o pel que fos, però ahir el patiment no venia de Sabadell, sinó que venia de la resta de places.
Sí, com diem, el Sabadell va fer la feina i a més la va fer força d'hora, perquè als 10 minuts ja havia començat a avançar-se el marcador i a la mitja hora ja anava amb dos gols de diferència, per tant, amb una distància, un avantatge prou clara, com així es va acabar demostrant en el desenllaç del partit. Somalí, que també, com estem apuntant i com ja intuïem a la prèvia, al final els equips que no s'estan jugant res, d'aquí els meus dubtes d'aquest Logroñés Les Palmes, si el partit no s'acaba de decantar i van passant els minuts, home, no li perden la cara. Si el partit se'ls hi complica per la raó que sigui, doncs sincerament és quan, diguem-ne, que la falta d'intensitat es posa de manifest, com va passar ahir a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Hem d'escoltar, si no m'equivoco, Adri Cuevas, ahir, segurament el jugador determinant, o un d'ells, no només per obrir la llauna, sinó fins i tot pel punt de tranquil·litat que donava quan recuperava la pilota al Sabadell a la segona part, va rendir a bon nivell, el de Jerez de la Frontera, i també Antonio Hidalgo, amb un registre radicalment oposat al que escoltàvem al Corcón. Amb què comencem?
Comencem pel de Canovelles. En tot cas, com diem, el Sabadell arriba aquesta última jornada amb opcions, això sí, insistim, una vegada més, no depenent d'ell directament, però d'entrada, pel que fa al partit d'ahir, era guanyar o guanyar. I sobretot el que va tornar a demostrar és que aquí al centre d'esports, en quan es troba un petit bri d'esperança, aquí ens aferrem, però amb totes les forces.
Així som aquí a Sabadell, sempre que tenim un mínim d'esperança ho lluitem fins al final. Sabem que la situació no depenem de nosaltres mateixos, que és el bo arribar en aquesta jornada, però jo crec que l'equip està sencer, s'ha reposat del pal que vam rebre l'altre dia, que va ser molt dur. Arribem amb moltíssima confiança a la última jornada, sabem que no tenim res a perdre, i jo crec que això mentalment és molt positiu. Els jugadors s'han juntat, hem parlat molt aquesta setmana del que significava tot com a grup, com a equip, i jo crec que han donat una resposta magnífica, no?
és que potser aquesta és la part més important, no, Sergi? Que al final el principal temor o dubte era que l'equip reaccionés després del triple pal consecutiu o Oviedo-Tenerife i sobretot el Corcón, i ahir l'equip és que semblava un altre, sobretot en l'aspecte mental.
Sí, havia reaccionat, no? Ho necessitava, era obligat refer-se, i la veritat és que aquesta capacitat de reacció en una situació que no és gens fàcil, pel poc marge d'error, gairebé mínim marge d'error que té el Centre d'Esports Sabadell, els va fer sentir-se més forts, i en aquest sentit descrivia i explicava pràcticament com si fos una confessió Antonio Hidalgo de la xerrada que hi havia hagut post al Corcón, un cop aquí ja a Sabadell, des de l'experiència de saber que l'equip havia de fer-se encara més fort.
Després de la derrota de l'altre dia vaig parlar molt clar amb els meus jugadors de les sensacions que ells tenien, perquè jo ja les he viscut com a jugador, quan perds tot està malament, hi ha desconfiança, i bueno, sempre has de posar tot sobre la taula. Al final és una cosa que en aquests partits és molt, molt, molts de jugadors, els entrenadors estem per guiar i per apoyar els jugadors, però és el seu moment, era important recuperar aquests caps, ho hem fet i tenim vida i arribem molt vius a Miranda.
I sembla que el discurs és evident, només cal veure el partit d'ahir, que va quallar, va fer arrel dins del grup, perquè sobretot, com deies, Adri Cuevas, un dels destacats, segurament el més destacat, com a mínim així també ho està dient fins ara l'audiència del Sabadell en joc amb els seus vots de l'MVP, té clar, l'equip no ha deixat de creure, l'equip no ha deixat de ser equip, i sobretot ara se senten encara més forts, insistim, de cara a aquesta última final, la que toca diumenge en Duba.
Nos hacía falta ya una victoria por todo el trabajo, por todo lo que llevamos y vamos a llegar muy fuerte al final. A este último partido estoy seguro que lo vamos a dar todo. Siempre hemos estado juntos, un equipo que como hemos dicho hemos tenido nuestros baches, pero ahí estamos, ¿no? Siempre hemos sido un grupo, nos hemos animado, nos hemos apoyado y esa es la base que creo que nos va a llevar hasta la salvación, ¿no?
Doncs ahir va ser protagonista principal d'aquesta història, d'aquest 2-0 contra la Ponferradina, Adri Cuevas. El teníem ara fa un moment per aquí, el Sergi Parc, com a de números, com ha demostrat en totes aquestes combinacions, però també de lletres, concretament les de l'abecedari. Avui, a veure amb què ens sorprèn aquest ABC del Sabadell de la jornada 41.
L'abecedari arlequinat. Bé.
De ben tornats, Grego, Néstor, Edgar i Stoichkov, els quatre sancionats per acumulació de grogues al Corcón, van ser titulars ahir. Que no hi fossin a Santo Domingo, definitivament va ser un peatge massa dur per assumir.
P.
De paral·lelisme, l'any de la salvació a Olot, el Sabadell va guanyar 3 partits a casa i en va perdre 3 fora abans d'aconseguir la permanència a Olot, Jam Hidalgo a la banqueta. Enguany són 3 victòries a casa i 3 derrotes, 2 fora i una a casa en aquest cas, abans de veure què passa a Miranda, amb la diferència que el centre d'esports no depèn de si mateix. Per no dir allò de les semblances entre els últims rivals, ja sigui pel nom o els colors, i fins i tot per les circumstàncies. El Collano, Egea Olot, el Corcón, Ponferradina, Mirandés.
S.
De santuari, o aquesta és la condició que ha recuperat parcialment el temple. Finalment, el centre d'esports acabarà amb 24 punts a casa, més que els que haurà sumat a domicili, passi el que passi en Duba. Ara mateix és el tercer pitjor local de la categoria, però cal tenir en compte altres factors. Per exemple, els més de 5 mesos que es va estar sense perdre, amb massa empats, això sí, o el 9 de 12 que ha aconseguit en els últims 4 partits a casa. Llàstima de l'ensopegada contra el Tenerife.
Per si algú anava perdut amb el tema de les semblances, derrota en el primer any, la primera temporada amb Antonio Hidalgo a la banqueta, al Coi, contra l'Alcoyano, derrota contra l'Alcorcón, o sigui, s'assemblen per aquí. Després, victòria a casa sense encaixar contra un equip que vesteix de blau i de blanc, com era l'Egea i com és la Ponferradina, i ara toca acabar la Lliga al camp d'un equip que vesteix de vermell, com l'Olot, ara toca Miranda. Per tant, Sergi, més enllà d'aquestes semblances, anem en Duba ja directament, perquè jo crec que tota la setmana se'ns farà a tots molt llarga fins que arribin les 9 de la nit a Miranda en aquest partit Mirandés-Sabadell.
Sí, aquesta última jornada, aquesta última final contra un Mirandés que, al igual que la Ponferradina ahir, no s'hi juga res, té tota la feina feta, però amb una diferència, primer de perfil de jugadors, gent molt més jove la plantilla del conjunt burgalès, i sobretot que juguen a casa, que juguen al seu camp, un camp que, la veritat, se li ha travessat al Sabadell gairebé sempre que ha tocat visitar-lo i s'han tret poques coses de profit. tocarà també trencar en aquest sentit una dinàmica estadística que no acompanya en excés. En tot cas, com dius, 4 dies, mal comptats, són els que té la gent per acabar-se de fer la idea, però sobretot 4 dies reals són els que té Antonio Hidalgo per acabar de preparar aquesta cita. Això sí, reconeixent el que ja l'hem sentit dir en alguna altra ocasió, però que ara agafa encara més força. Això ja gairebé no va de futbol, això ja gairebé no va de tàctiques, de plantejaments. Aquí ja entren altres factors on espera que els seus jugadors siguin realment forts.
Evidentment hem de preparar el partit i donar-li les instruccions que necessitem per afrontar el partit, però és un partit més de sentiment, d'acord, de necessitat, que sabem que hem de treure una altra victòria en aquest últim partit. Arribem forts i bueno, prepararem de tota la manera, però evidentment aquesta il·lusió que tenen ara mateix serà molt important.
Recordem que avui hi ha hagut sessió d'entrenament, de recuperació, que demà l'equip descansarà i a partir de dijous, 3 sessions, dijous, divendres, dissabte, les 3 a porta tancada a la nova Creu Alta, abans de viatjar cap a terres burgaleses per disputar aquest partit d'Anduba, aquest Mirandés-Sabadell. Per cert, un Hidalgo que ahir va reconèixer que al final va ser inevitable no estar pendent de la ràdio, dels mòbils, de la graderia, perquè ja li estaven cantant el que estava succeint. Vaja, que com a simulacre, clar, ens podíem haver cremat, perquè era un matchball i, per tant, podia no ser un simulacre, sinó directament una confirmació de descens. Afortunadament ha estat un simulacre del que serà l'última jornada, però ja hem vist com pot anar el panorama a nivell d'estar al dia de tot el que succeeix. Avui, com escoltàvem ara fa un moment, encara rèiem de com vam assabentar-nos del gol del Girona a través dels crits del bar de darrere de l'estadi.
Diumenge s'ha de repetir aquesta escena, d'estar molt atents a diferents fronts. Hem repassat ja ara fa una estona amb el Sergi Parc aquestes combinacions, aquestes opcions, i en certa manera, per anar fàcil i ràpid ja al peu, els números són molt senzills d'entendre. I en aquest cas, Antonio Hidalgo, que també fa els seus, té molt clar per què cal estar molt atents al que passi a Vallecas i per què cal estar també molt atents al que passi a Santo Domingo en aquest Alcorcón espanyol.
El Rayo s'està jugant tot i ho haurà de posar tot per guanyar el seu partit. Sí que és cert que a la millor amb un punt poden estar dintre, però no pots refiar, no? Perquè són 90 minuts i en qualsevol moment la situació va d'un joc cap a un altre, no? I l'Espanyol vol ser campió, no? Jo crec que han fet un any espectacular. He escoltat parlar molt a Vicente de Moreno d'aquesta il·lusió de guanyar el títol de Lliga i jo crec que aniran per totes al Corcón.
Una pregunta, Sergi, escoltant Antonio Hidalgo, tu també has tingut la sensació que era com Vicente, que tu ja vas dir en el seu dia que volia ser campió, demostra-ho ara, no? O sigui, que era com una picada d'ullet en directe.
No, i que ho han anat repetint, eh? Els diferents integrants de l'Espanyol s'aferren a això. Hi ha un possible pitxitxi, anem a dir-ho així,
de RDT,
de Raúl de Tomàs, que està en aquesta brega per ser el màxim golejador de la Lliga Smartbank, i per tant tenen doble objectiu. Per un costat, un que els hi reportaria econòmicament, a part de l'honor de ser el campió de la temporada 2021 a segona, econòmicament també hi ha un premi, i després bastant més simbòlic, aquest pedaç que penjarà de la samarreta, del braç de la samarreta de l'equip que l'any que ve jugui a la Lliga Santander, però que ho faci com a campió de la Lliga Smartbank. Per tant, en aquest sentit també hi ha aquestes 3 opcions que no es cansen de repetir des de Cornellà al Prat a l'hora de parlar del perquè dels seus objectius en el que queda de temporada. Caldrà confiar-hi.
I fins i tot et diria, sé que no serveix de res el que diré ara, però també que en certa manera el Sabadell ja va patir que l'Espanyol no fes la feina contra un rival directe aquesta mateixa temporada, ara fa un parell de setmanetes en aquell famós Espanyol-Cartagena d'un divendres. Per tant, insisteixo que aquí no va de deure ni no deure, però en certa manera, i entre cometes, l'Espanyol li deu una al Sabadell, que ja crec que ahir ho comentàvem, dependria el centre d'esports molt dels altres equips catalans, de si feien la feina o no per tenir opcions. De moment el Girona hi va complir ja té nassos amb un gol de Monxo, i ara falta l'altra part de l'ajuda entre catalans, allò que sempre diem de no, els catalans no ens ajudem entre nosaltres, etc. Doncs necessitem aquest cop de mà de l'equip perico. Jornada, evidentment, Sergi, unificada.
Sí, amb tot el que hi ha en joc, diumenge a les 9, per tant, hi ha aquí una excepció, un partit que s'avança a dissabte, que no és un altre que el Tenerife Oviedo, dos equips entre ells que no s'hi juguen res, aquest serà dissabte a 6:45 de la tarda, la resta, com diem, diumenge a les 9, i per acabar-ho de repetir una vegada més, d'insistir-hi una vegada més, partits on el Sabadell s'hi juga alguna cosa. Rayo Vallecano Lugo, Alcorcón Espanyol i Logroñés Las Palmas. La resta de partits de la jornada, Albacete Fuenlabrada, Cartagena Girona, Sporting Almeria, Màlaga Castellón, Ponferradina Mallorca i Zaragoza Leganés.
Per cert, l'Albacete Fuenlabrada també s'ha avançat.
Doncs
a 6:45 de la tarda de diumenge, evidentment amb res en joc ni per l'Alba ni pel Fuenlabrada, serà el comiat del Belmonte, del futbol professional de moment, i serà no a les 9, sinó a 6:45.
Per cert, una altra de les places on ja situen Antonio Hidalgo com candidat a ocupar la banqueta de Ramis, Albacete, en aquest
a cas. A Tenerife.
No fue Labrada.
A Tenerife, per
a
això.
A Tenerife, perdó. Sí.
Ara m'estava, dic no fotis, sí.
No, no, i Albacete, va substituir Ramis.
No, Ramis està a Tenerife.
Això, perdona.
Al final de la temporada ens està deixant de tocats del bolet.
Com diem, aquest partit, per tant, que també s'avança, la resta, tots a les 9. Evidentment, el que més ens interessa, malgrat tot el que puguem estar amb 4 o 5 ulls repartits per diferents pantalles, serà en Duba, serà diumenge, serà des de 9:15, mitja hora abans, com sempre, aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell, aquest Club Deportiu Mirandés, Centre d'Esport Sabadell, i ja podem dir que amb tarda nit de ràdio i amb tota la informació puntual, evidentment, a la sintonia del Sabadell en joc amb el Pau Vitoria al capdavant de la nau.
I a partir de la setmana que ve, sigui en una categoria o en una altra, llavors sí que ja començarem amb el ball de noms, sigui aquí, sigui fora.
Per cert, que aquesta no m'equivoco, possible, tant de bo, rival del Sabadell la temporada que ve, José Luis Mendilibar ha deixat de ser entrenador de l'Eibar.
Correcte. Era gairebé un secret a veus, podríem dir, però ara un cop ja s'ha confirmat el descens de categoria de l'equip armero, Mendy no continua. De fet, crec que a principis de temporada Mendilibar va ser el protagonista d'una xerrada amb Antonio Hidalgo. O sigui, tots dos van fer una xerrada conjunta a través de les xarxes socials ara fa un anyet aproximadament amb l'ex-psicòloga del Sabadell, Lorena Cos, encarregant-se de gestionar aquella trobada. Gràcies, Sergi. No patir gaire i arribar vius a diumenge. Una abraçada.
Apa, fins ara.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Formeu el vostre equip bombolla d'entre 2 i 6 persones. Poseu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El dia 13 de juny podeu caminar per on vulgueu, pels carrers del poble, per la muntanya o des de qualsevol racó del món. Aquest any la Magic Line, més que mai.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
B
20 minuts i les 3 de la tarda deixem el futbol amb diferents aficionats del Sabadell que ja van rumiant la manera fins i tot d'arribar a terres burgaleses a Miranda per veure, evidentment, el partit des de fora perquè no es pot entrar i sense públic i encara que fos en presència de seguidors estaria prohibit de visitants, però en tot cas, igual que va succeir a Marbella, doncs ja hi ha seguidors del Sabadell que estan planificant una escapadeta diumenge a la nit a Miranda. Canviem de tema, 12 partits, 12 victòries, 58 gols a favor i tan sols 11 en contra, una mitjana de menys d'un gol rebut per partit. Són les espectaculars xifres del Futbol Sala Sabadell Femení Clínica Dental Navarro, campió de la Divisió d'Honor Catalana de Futbol Sala. Només queden dues jornades i el marge actual és de 9 punts respecte a les glòries, el més immediat perseguidor, que fa tot just 3 setmanes anava empatat a punts amb les arlequinades. Des d'aleshores, derrota, jornada de descans i derrota per les barcelonines, l'última 4-1 contra el 7-10. Txell Llopart, capitana del Futbol Sala Sabadell Femení, què tal? Enhorabona.
Moltes gràcies, molt bé. Contents, contents, la veritat que sí.
Com esteu? Com està l'ànim del vestidor després d'aquesta fita aconseguida?
Doncs bé, molt, molt contentes, la veritat. Ha sigut una temporada molt atípica, però que l'hem patit i l'hem lluitat moltíssim i estem encantades, molt, molt contentes, la veritat.
És cert que li havíeu guanyat el duel directe a les Glòries, però portaven un partit més i us estaven posant les coses realment difícils. Us esperàveu aquesta ratxa negativa del vostre rival directe ara?
Com tu has dit, hi va haver-hi setmanes que fins i tot es van posar per davant perquè hi havia el gol a Veraix, però no era gol a Veraix, sinó la diferència de gols, perdona, i es van posar per davant, tot i que nosaltres havíem guanyat tot i ells havien tingut la nostra derrota, saps? I a partir d'aquí, doncs, sí que sabíem què podia passar, però clar, no tan a prop, saps? Pensàvem que aquesta setmana encara elles tindrien una victòria i hauríem d'esperar el proper cap de setmana, però bueno, va ser una sorpresa i bé, contentes igualment, clar que sí.
I vosaltres al vostre ritme, clar, 12a victòria, 4-1 contra l'Escola Futbol Sala Jordi Torres de Sant Vicenç. Això sí, vau començar perdent, per tant, un petit ensurt, no?
La veritat és que sí, és que aquests números donen que el Sabadell ha sigut molt superior a tots i tampoc ha sigut així, o sigui, hem tingut partits molt competits, rivals que ens han posat les coses difícils i aquest ha sigut un d'ells, està per la part baixa del Jordi Torres i la veritat és que ens costa entendre veient el partit que ens va fer contra nosaltres i això, doncs, els hem competit i els hem lluitat moltíssim, la veritat.
L'exigència era màxima, vau començar la Lliga abans de la interrupció, la vau reprendre després sense temps per preparar-la per les restriccions. Realment us esperàveu rendir tant i tant bé o fins i tot us heu sorprès a vosaltres mateixes?
Quan amb el Xavi parlàvem al principi de temporada, rotllo setembre, clar, no, teníem unes esperances, teníem uns objectius, sí, però darrere de jugar dues jornades, tenir el parón que vam tenir, reprendre la competició amb dues setmanes de preparació, deies, bueno, pot passar de tot. Podem estar a l'altura, no podem estar a l'altura, i els rivals no sabem com estarien. La veritat és que sí, teníem un objectiu molt clar, però clar, després de tot aquest any, doncs, ha sigut una mica així més esperat de lo normal, no?
I arribats a aquest punt, faltant només dues jornades, amb la feina ja feta, amb el títol a la butxaca, ara ja per la plena, no? No sé si n'heu parlat o no, però no sé si l'objectiu ha de ser aquest 14 de 14, guanyar-ho tot.
S'ha parlat, i la veritat és que la plantilla i el cos tècnic estem per això, per fer un ple de la temporada i el lluitarem fins al final. I també, en part, també per una mica el respecte a tots els rivals, que sí que hem guanyat la Lliga, matemàticament ja ho tenim, però hem d'anar a competir i tenir respecte amb el rival i lluitar-ho tot fins a l'últim moment.
La tensió competitiva per això canvia un cop ja tens garantit el títol o no?
Sí, clar que sí. O sigui, ja mentalment és una altra història, és una altra mentalitat. La setmana passada vam anar a l'Estella al Seca i entre nosaltres no ens vam dir res i sabíem la importància d'aquell partit per la pista que era i el rival i tot. Aquest cap de setmana el mateix, que sabíem que era un rival complicat amb la seva manera de jugar i com ens afrontaven nosaltres al partit, però clar, anar al camp del Premià amb matemàticament ja tot fet, diguem-ho així, doncs la simple mentalitat ja és una altra, molt diferent.
Això serà dissabte, a 5:45 de la tarda, aquest últim desplaçament de la temporada Premià de Dalt, que és la pista de l'11 i que s'està jugant al descens. També, en certa manera, t'allibera, no? Perquè ja no tens cap nervis de pensar en la Lliga i, per tant, pots jugar una mica més sense aquesta pressió.
Sí. Segueixo dient, eh? Nosaltres volem tenir respecte a tots els rivals i entenem que hi ha rivals que estan jugant al descens i això una miqueta has d'anar amb la mateixa mentalitat. No pots anar a jugar un partit com si anés a fer una patxanga, per dir-ho d'alguna manera. Però, clar, evidentment, és el que t'he dit. Quan afrontes un partit on tens molt en joc, tens una mentalitat i quan no hi tens res en joc tens una molt diferent mentalitat per anar a afrontar el partit.
El que serà maco, i amb això ho remato, és l'últim partit, eh? Serà contra el Quart, l'Esportiu Rubí, a més derbi Vallèsà, partidàs per tancar la temporada.
Sí. Aquest és el partit últim i esperat una miqueta també perquè en tenim ganes, no? A pretemporada ens van guanyar 4-0, que també ho recordem, i ens fa il·lusió que sigui a casa, que sigui l'últim, i amb una mica de sort esperem que abans tinguem a les petitones jugant el seu últim partit de Lliga també, i a veure si fem una jornada completa i celebrem la Lliga a casa.
Doncs tant de bo que sí, serà la cloenda i per què no d'un any que pot ser la temporada perfecta. De moment el títol ja és a la butxaca, ja sou campiones, per tant insisteixo en el que deia en començar, Meritxell, Txell Llopart, enhorabona i una abraçada. Trasllada l'ànim i la felicitació a tot el vestidor.
Així ho farem, moltíssimes gràcies per tot.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I encara en futbol sala, la tercera nacional masculina, l'Amics del Pou Insercat també busca assegurar-se la primera plaça del seu grup i classificar-se pel play-off d'ascens a segona B. De fet, els dels Marinals ho podrien haver rubricat ja aquest cap de setmana si no hagués estat per uns lamentables incidents que es van produir en l'enfrontament contra el Linyola a l'inici de la segona meitat i amb els sabadellencs imposant-se per 4-3. Un membre de la banqueta de l'Amics del Pou es va encarar fortament contra els àrbitres protestant una sèrie de decisions contràries als seus interessos. Els col·legiats van decidir aturar el partit i finalment suspendre'l. El president del conjunt dels Marinals, Teo Robles, era així de clar i de rotund.
No sé si llorar o tirarme de los pelos y tal. Lo que ha pasado hoy es vergonzoso, pero por parte de mi equipo. Vergonzoso. Los árbitros tienen su culpa y tal y cual, pero nunca hay que ponerse a su altura. Eran malísimos. Y tal y cual, parecía como si vinieran a que perdiéramos y tal, pero es vergonzoso y no escudo a mi equipo ni le doy ningún... es que no tienen razón en nada. Estoy avergonzado. Encima con mi nieto aquí, esto no puede ser, Ya veremos a ver qué cartas tomo en el asunto.
Si el partit hagués acabat amb normalitat i l'Amics del Pou hagués mantingut la victòria, la classificació pel play-off hauria estat ja matemàtica, aprofitant l'ensopegada del Santpedor. Ara caldrà esperar per Robles, per una pifiada imperdonable del seu equip.
Lo que han hecho hoy los míos, luego se enfrían, pero no hay que calentarse. Yo también soy de esto de calentarme pronto, pero bueno, si se equivocan, el deporte por lo menos tiene que haber ser limpio y saber aceptar. Unos días se equivocan para un lado, para otro, que a nosotros parece que van un poco más. Pero no lo creo. Es que ahora ya veo que... Pero es que de verdad tengo ganas de hasta de llorar, porque mis jugadores hoy no se merecen nada. Y lo digo así y me da igual que lo escuchen y tal. No se merecen nada, porque la hemos cagado nosotros.
Mezcla l'aigua, directament. Ja hi ha data, hora i lloc confirmats per disputar els 15 minuts que queden de partit. Serà dijous a 9:15 a Ripollet i a porta tancada. I recordem, si l'Amics del Pou manté l'avantatge, serà matemàticament el primer classificat del seu grup de la fase d'ascens. I a la permanència, més tranquil·litat, Terres Lleidatanes en l'empat a 4 del grup Zarraona, Estudi Barcelona, davant l'Alcoletge. Un partit en el qual, tot i que els trons ja anaven per davant en el tram final, van haver de suar de valent per esgarrapar un punt. Ho explica el jugador Àlex Martí.
La veritat és que va ser un partit molt igualat. De fet, ens anàvem al descans 3-1 perdent i va ser una gran remuntada la que vam haver de fer. Però o sigui, és veritat que, tot i això, ens anem amb un sabor de boca una mica agridolç perquè ens marquen a falta d'un minut o 50 segons a l'empat. Però bueno, seguim pensant en l'última final que ens queda.
Una final li queda a la Raona i el més important, si la guanya aquest cap de setmana contra l'Esparreguera, s'assegurarà la permanència a tercera divisió. Hi haurà temps per fer càlculs perquè primer s'ha de disputar una Esparreguera CSR que hi ha pendent demà mateix, però passi el que passi, els taronges tindrien prou en fer la feina justament contra l'Esparreguera. Si s'acaba aconseguint, per Martínez serà la recompensa a la feina ben feta.
La veritat és que podem estar tots molt contents perquè també era un equip molt jove i molt nou, perquè de fet aquest any s'ha reconstruït l'equip amb moltíssims fitxatges i ens ha costat doncs tota la primera fase, que tot i així doncs hem acabat tampoc en una mala posició i la decepció de no poder-nos classificar, però bueno, a poc hem anat solidaritzant-nos també molt en defensa, encaixem menys gols i això és el que ens està fent doncs, tenir 16 punts a falta d'una jornada.
Dissabte a la tarda s'acabarà de decidir tot plegat tant en els grups de la fase d'ascens com en els de la permanència de la tercera divisió de futbol sala. I el Natació Sabadell de tenis taula ha perdut la categoria en el play-out de la divisió d'honor. L'equip sabadellenc va caure per 1-5 a Can Llong contra el Sosmàtic Badalona. El millor palista de l'equip, Ferran Brugada, va ser baixa per motius laborals i la derrota de diumenge condemna de retruc al filial nedador, que havia assolit la permanència primera a la promoció contra l'Helios, però que d'aquesta forma es veu arrossegat una categoria en avall. Així, el club tindrà la pròxima temporada un primer equip a primera, dos a segona i dos més a tercera. Pere Veis, jugador del Natació Sabadell de tenis taula, què tal, com estàs?
Hola, què tal, com estem?
Era un dels riscos que hi havia aquesta temporada tan estranya, us ho jugàveu tota una carta i no va poder ser.
Sí, és així, els riscos i la, diguem-ne, mala sort que hem tingut en alguna concentració que no hem pogut anar, no ha pogut anar al millor equip i degut a la Covid, bàsicament, i això ens ha fet mal.
Com us va afectar en aquest últim partit, en el play-out, en el partit decisiu, l'absència del Ferran?
Bé, tots sabem la vàlua del Ferran i el nivell que té. També és cert que l'equip rival portava el triplet, que no ha jugat cap partit doncs, contra nosaltres, amb jugadors de la talla del Pere Navarro i del Joan Moragó, no?, i l'Adrià Fernández. No sé què hagués passat amb el Ferran, evidentment l'equip hauria sigut més competitiu, però realment l'equip rival era fort.
No es fa una mica estrany, de fet ho hem comentat durant tota la temporada, però que al final t'hagis de veure en aquesta tessitura de jugar-te les garrofes en un únic partit, en una temporada que tenia concentracions bombolla, de jugar tres jornades en un cap de setmana, que si tenies algun cas de Covid, com era el cas, o algun confinat, doncs no podies aplaçar aquests enfrontaments, o sigui, al final tot ha acabat afectant de manera directa la Natació Sabadell en el desenllaç.
Sí, així és, la veritat és que aquesta temporada les ganes que teníem tots era d'acabar-la de la millor manera possible. Al final no ha sigut de la millor manera possible, però teníem ganes d'acabar-la perquè tot plegat estava agafant molt amb pinces tot el que deies, no? De poder plaçar partits i al final jugar-t'ho tot a una carta. És el que hi ha i ho hem d'assumir, no?
Anava a dir-te, especialment dolorós, a més, el fet d'haver arrossegat el filial i, a més, just l'endemà d'haver salvat la categoria en aquest play-out també?
Sí, era evident que era un risc que corríem tenint tantes categories seguides, no? I que si algun any ens tocava la desgràcia, com ha sigut aquest, de baixar, doncs que afectava a més d'un equip, no? Ho sabíem, n'érem conscients, el dissabte n'érem conscients i n'érem conscients el diumenge, i al final, doncs mira, ja ha sigut així i així ho hem d'acceptar, i ja començar a treballar de cara a l'any que ve, doncs, de tornar a recuperar tot el que hem perdut aquesta.
Els que estaven en el segon equip, els que heu estat a cavall entre una plantilla i l'altra, sobretot especialment els que van jugar dissabte i suposo que estaven molt pendents del que passava diumenge, com ho van viure aquest cap de setmana?
Crec que tots érem conscients que si l'equip rival venia amb els tres jugadors que van venir, el partit era francament complicat, i més sense el Ferran. I jo crec que ells van fer, o ells o nosaltres, també m'incloc, vam fer la seva feina, la nostra feina el dissabte, que era el que ens tocava, i després el que passés diumenge ja no depenia d'ells, no? Que al final tu t'has de preocupar del que depèn de tu i de les altres coses, doncs mira, al final ha sortit així i ha acabat passant doncs, que hem baixat. Però com et deia, hem d'encarar ja, diguéssim, aquesta temporada oblidar-la i començar la que ve doncs, amb un objectiu nou una altra vegada, que és de tornar a recuperar la categoria que crec que es mereix el club, no?
Doncs anem a rematar-ho pensant en el futur. Pere, anava a dir-te també com afecta aquesta doble pèrdua de categories al projecte o quina idea teniu en ment, si l'objectiu ara és recuperar aviat aquesta escala perfecta que teníeu des de tercera, segona, primera i divisió d'honor, o què teniu en ment ara pensant en la propera temporada?
Bé, jo no estic en la comissió tècnica, però estic convençut, i no crec que també és molt recent, avui tot just som dimarts, però estic convençut de que treballaran o treballarem per intentar pujar a Divisió d'Honor, que és una categoria que crec que pel nivell dels nostres jugadors ens mereixem, i en això dedicarem tots els esforços possibles de cara a la temporada que ve, no? Tot i el risc que té això de tenir l'escaleta així tan ajustada, però és un plaer també poder-la tenir, perquè llavors pels jugadors també és molt més fàcil passar d'una categoria a l'altra sense que hi hagin salts tan importants com hi ha a vegades, no?
I tenir una temporada normal, no? Que això ja va més enllà dels resultats, no?
Sí, desitgem tenir una temporada normal, amb públic a Canllong, podem gaudir de l'espectacle i tot això que aquest any ho hem trobat a faltar molt tots, no? Nosaltres i tothom, no? I poder tenir una temporada ja amb un calendari establert, amb anades i tornades i aquestes coses de normals, no? Poder tornar a una seminormalitat, aviam si ho podem aconseguir.
Doncs Pere Aveis, molts ànims per tota la família, per tota la secció del tenis taula del Club Natació Sabadell, i tant de bo que d'aquí a un any puguem estar parlant d'haver recuperat ja aquesta escala, aquesta successió de categories que comentàvem que s'acaba de perdre ara amb el doble descens. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Avui tanquem el programa dins de l'aigua, la natació i sobretot amb el balanç de l'Òscar Salguero, que ahir ja us dèiem que va tancar la seva participació a l'Europeu de Natació Adaptada de Madeira, Portugal, amb un balanç positiu gràcies a les dues medalles guanyades en la seva darrera competició abans dels Jocs Paralímpics. Avui us oferim la seva valoració. El nadador del club en fa una valoració satisfactòria, però admet que no estava encara al 100%, en part intentant guardar el seu millor rendiment pensant en els Jocs Paralímpics de Tòquio.
Estic content, tot i que encara haig de millorar moltes coses. No estava al 100%, perquè tampoc toca, haig d'estar al 100% als Jocs, però tot i així estic content, com he dit, amb coses que millorar, però valoro el campionat d'una manera positiva.
Recordem que Salguero va aconseguir el bronze en el relleu 4% estils i la plata al 100 braça SB8, la seva especialitat, on va aconseguir la medalla d'or als Jocs de Rio 2016. Va fer un temps, en aquesta ocasió, al Funchal, de 1:10:30, gairebé 2 segons del favorit, el rus Andrei Kalina. Entremig es va colar el xilè Almonacid, que participava fora del concurs en aquest campionat d'Europa per al fet de no ser europeu, de ser xilè. La pròxima gran cita del nadador dels Marinals seran els Jocs Paralímpics, que arrenquen el 24 d'agost. Demà dimecres, aquí a l'Hotel Suís, a banda de tot el que tingui a veure amb el centre d'esports i aquesta setmana de bojos que viurem, entre altres coses buscarem a la gent que està rumiant anar a Miranda, igualment, encara que no puguin entrar en duba. També parlarem del Sabadell femení, que s'ha complicat la vida a la preferent, perdent a Andorra. També xerrarem una estona amb Ramon Toret, que s'acomiada de la presidència de l'Escola del Carme, ja que la cosa va de bàsquet, als play-offs del bàsquet Pia i al final de Lliga del Natació Sabadell, o el medallista europeu Xus Oviedo, del Tir Sabadell, fent balanç de la seva experiència a Croàcia. D'aquesta manera arribem al punt i final del programa d'avui, dimarts, que no dilluns, dia 25 de maig del 2021. Per recuperar-lo, com sempre, el podcast el podeu trobar a banda d'iVoox, d'Apple, etc. El podeu trobar a radiosabadell.fm i, si no, a les nostres xarxes socials, @radiosabadell, per exemple, a Twitter. Una abraçada des del control de so del Roger Benet. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà més. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.